Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Com ens agrada la muntanya màgica i com ens agrada la Sílvia Soler. Bona tarda.
Moltes gràcies, Roger.
S'ha de començar amunt, clar que sí.
I tant.
I ens agrada donar-li voltes al procés creatiu de gent... Bé, ja ha passat de tot per aquí l'Estat de Gràcia. Han passat pintors, escriptores, músics, músiques, ballarins... Ballarins encara no.
No.
Dansa
però
encara
tenim,
no hem
però
fet.
Ho farem, eh? Ho farem aviat, sí.
I avui
sí,
fem
sí.
Una cosa que encara no havíem fet, també, que és conversar al voltant de la traducció. Ja us ho dic, fins avui a la muntanya màgica hem conversat a la creació de pintors, escriptors o músics. Avui volem reflexionar sobre el fet de treballar a partir de l'obra creada per una altra persona. Per això avui hem convidat a la traductora Dolors Udina. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Per presentar-vos la Dolors us diré uns quants noms, a banda del seu, que ja l'hem dit. Els noms són Jane Austen, Virginia Woolf, Tolkien, Raymond Carver, Nadine Gordimer, Alice Munro... Són autors de primeríssima categoria que la nostra convidada ha traduït al català. D'aquesta manera, amb aquests autors ens podem fer la idea de la seva rellevància al món de la traducció, i jo hi afegiré un puntet personal, que és que, de la mateixa manera que, segons quins llibres, només perquè són d'una editorial, doncs ja m'enfio i ja me'l compro i me'l llegeixo, doncs quan veig el nom de la Dolors Udina a la traducció, també m'enfio i me'l compro i me'l llegeixo.
Ah, moltes gràcies.
O sigui que és una garantia. Eh?
La pregunta és, es veu prou el nom dels traductors i les traductores?
Ara el comencen a posar a la portada. Llavors, déu-n'hi-do el que es comença a veure.
Clar, perquè fins ara, Sílvia, havies d'obrir sí, el llibre, sí. Mirar les primeres pàgines i veure qui l'havia traduït.
Sí, hi ha editorials que el posen a la portada fa bastant temps, i bueno, fa bastant temps, fa 2 o 3 anys, i això, clar, està bé, ens fa il·lusió. No totes, eh? És una cosa bastant de les editorials així petites i noves que han començat amb aquesta...
Però fixa't, gent com la Sílvia va buscar concretament uns traductors i unes traductores.
Sí, tampoc, he de dir la veritat, com és la veritat, tampoc em passa amb tots els traductors. És a dir, sí que passa que quan un traductor li has llegit 2 o 3 coses i dius, m'interessa molt, m'agrada molt, aleshores es converteix en garantia. N'hi ha d'altres que no et podria dir qui l'ha traduït.
Els vas coneixent, és que no.
Exacte. Però vaja, si la tendència, Dolors, estem d'acord que seria anar cap aquí, doncs, a donar més visibilitat, vol dir que avancem en el camí correcte.
Sí, avancem, sobretot amb la visibilitat i amb que ens reconeixen la feina. O sigui, les editorials comencen a reconèixer-nos la feina, que això és... De fet, és el que volem.
És que és molt important, eh? Perquè, a veure, sí. Que aixequi la mà, Roger,
aviam.
Qui no li ha passat que compra una novel·la o poesia o el que sigui amb tota la il·lusió d'un autor que li interessa molt i, com diu la gent vulgarment, et cau el llibre de les mans perquè la traducció és pèssima. Això és no?
Del tot.
Sí, hi ha aquest perill.
A mi em va passar amb una traducció teva, no?
No, és broma. Més val. No, sí que és veritat. I sobretot que no te n'adones, si la traducció està ben feta, no te n'adones, perquè vas llegint, no passa res, i llavors de cop i volta veus una cosa que dius, i això? Clar, i és quan comences... Bueno, quan hi ha vegades que no avances en el llibre, i què passa? Sí, és la traducció. És que és una feina que no és tan fàcil com un es podria imaginar, no? Penses, sé l'idioma, doncs ja ho tradueixo. No. Necessita molta dedicació i molta... dedicació, vaja, sobretot hores i hores i hores.
I passa amb traductors en concret, i jo crec que passa també amb èpoques, és a dir, jo personalment hi ha èpoques difícils, és una impressió molt, molt particular, però jo he tendit a llegir més en castellà fa anys, perquè les traduccions dels anys 70, 80, ostres, em semblaven una mica farragoses.
Sí, això és una cosa
de recuperar aquell català pur i català amb un lèxic molt concret, molt antic i una mica arcaic, i a mi em costava. Jo tenia 20 anys o 15 anys i a mi em costava. Llavors em vaig tirar més al castellà.
No, és veritat que jo crec que s'ha millorat molt i crec que ara es tradueix molt bé el català en general. O sigui que ja... I, bueno, ha sigut l'evolució de la llengua, tampoc ens ha sigut tan fàcil, no? De no parlar-ne ni escriure-la, hem passat a... Clar, hi va haver uns anys difícils que els traductors feien el que podien, com ara, però ara tenim una mica més soltura, no sé si, no sé si és bona paraula.
Estem com menys acomplexats, també, no? Tenim menys coses a batallar. Simplement ho fem i ho fem...
I som capaços de parlar d'escriure com parlem, no?
Exacte.
Que és una cosa que abans... escriure era un moment que em poso a escriure, no?
Exacte.
Llavors et posaves a un nivell més alt. Ara, més o menys... de fet, amb la literatura catalana passa igual, no? Que la literatura d'ara és una literatura més lleugera i la...
Sí, més fresca, no?
Més fresca.
M'agradaria fer-te unes quantes preguntes concretes que desconeixem del món de la traducció. Per exemple, fins a quin punt tu pots o vols triar els autors que tradueixes?
En general, els traductors professionals no triem. Uh-huh. Sí que pot passar que algun dia demanem, oferim alguna obra a una editorial i ens diguin, ah, doncs molt bé, aquesta m'agrada, o sigui, llavors tries. Però en general no, o sigui, si jo potser dels posem 200 llibres que he fet, en dec haver triat 4.
I passa que t'ofereixin traduir un autor que tu ja saps que o no t'agrada, o... És a dir, quins criteris et farien dir no a traduir un autor?
Costa molt dir que no. És una cosa que ens passa a tots, que ens costa dir que no, perquè primer que no saps com serà fins que t'hi has ficat molt a fons. O sigui, no veus de seguida si una cosa és fàcil o difícil, sinó que quan t'hi vas ficant vas veient si té suc, si no en té, si costa o no costa. Llavors, criteris que et poden fer dir que no és que trobis espantós el que t'ofereixen, però en general és difícil dir que no.
Dolors, confessa'm, digue'm en un que t'hagis avorrit sobirant. Que diguis,
no te'n diré cap que m'hagi avorrit, perquè ara mateix no em ve el cap. Però, per exemple, jo no hauria sigut mai lectora de Tolkien. I, en canvi, traduir Tolkien era interessantíssim, perquè escriu com els àngels. O sigui, era allò... Tenies la sensació que et anava dictant ell, de tan ben escrit que estava en anglès... anaves fent en català i allò que t'anava dient endavant, que és això el que... I en canvi mai hauria llegit Tolkien.
És molt interessant perquè no crec que se li reconegui massa aquesta...
Ah, doncs escriu de meravella.
Nivell literari, no?
Jo
se li reconeix el món que ha creat, però no sé si...
Sí, sí, escriu molt bé. Amb una claredat molt...
Però tu has traduït els que jo he llegit de Tolkien?
Jo he traduït el Silmarillion, per exemple.
I a quin any?
Per exemple, 90, potser una mica abans, eh?
Sí, no, jo una mica abans, el vaig llegir una mica abans, sí.
Una altra traducció que segur, vaja, gosaria atrevir-me a dir que t'ha agradat és la traducció de l'Alice Munro,
sí.
No? Dels contes de l'Alice
és
Munro, és correcte?
Molt difícil. L'Alice
molt
Munro
difícil.
És una autora molt, molt, molt difícil i he pensat molt i he escrit bastant sobre què era la dificultat, encara no ho sabem bé, però era molt difícil. O sigui, és la que més m'ha demanat hores de revisions i una altra revisió i encara no... Perquè és una autora que sembla que escrigui molt, molt a raig i que vagi explicant les coses com li surten. O sigui, no segueix mai cap ordre cronològic. Tot és molt embolicat. O sigui, no és embolicat quan ho llegeixes, no? Però sí que quan ho estàs traduint va molt endavant i endarrere, ara parla d'uns anys abans, ara del futur pràcticament, no? És molt, molt, molt complicada. I clar, el resultat m'agrada perquè com més complicada és una cosa, com que som així, som els humans...
El repte és millor, no?
I no hi ha possibilitat de tenir el telèfon de l'autor i dir, escolta'm, què volies dir aquí?
Això...
Un WhatsApp, allò d'Alice?
Possibilitat, suposo que algun autor sí, però en general els agents literaris posen una barrera bastant... O sigui, has de parlar, has d'escriure a la gent li demana l'autor, no sé, és complicat. L'Alice Munro jo vaig escriure una vegada, me'n recordo que era el que volíem, em sembla que volíem canviar l'ordre dels contes o el títol, alguna cosa que no me'n recordo ben bé ara que era, i no em va contestar mai.
Oh.
La gent, ella no. Ella,
anava a dir, potser no ho sabia, l'Alice Munro.
No, potser tenen milers de... És que no ho sé.
Clar, clar, clar. Potser l'estan traduint a 25 llengües
exacte.
Al mateix temps.
I no saps si l'escriu... No saps què passa perquè els agents posen bastant barrera.
La persona que va decidir donar tota aquesta feinada de traduir l'Alice Munro al català a la Dolors va ser l'editora de Club Editor, la Maria Buigas, i li podem preguntar per què va decidir-ho.
Sí, home, i tant.
Vinga, Maria, bon dia, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt distreta sentint la vostra conversa.
Escolta'm, com és que vas decidir... Primer, breument, com és que vas decidir l'Alice Munro? Ja m'imagino que els arguments són de primer ordre. I després, com vas decidir encarregar-li precisament a la Dolors Udina?
Mira, la decisió de publicar l'Alice Munro, t'he de dir que és una decisió fàcil, perquè a més jo vaig començar a fer-ho quan l'Alice Munro ja tenia una obra completament desplegada preciosa, unitària al mateix temps que variada, reconeguda...
Però no tenia el Nobel encara, no?
Mèrit, si vols. No tenia cap mèrit decidir-se per l'Alice Munro. Realment és, era simplement fer el pas i dir, mireu, encara no s'ha traduït mai al català, és una de tantes llacunes que tenim, endavant. I a partir d'aquí, per què la Dolors? Perquè jo havia disfrutat molt amb traduccions de la Dolors i perquè trobo que la Dolors té una cosa que en el cas concret, el que deia ella, aquesta sensació d'una persona que parla en els contes de l'Alice Munro, d'un pensament que va rejant com sense organització, com sense concepció prèvia, que és molt, molt, molt enganyós en els contes de la Munro, perquè després t'adones que són absolutament calculats, però no es nota. I... crec que la Dolors té realment un gran talent per fer una llengua que sent perfectament pròpia, perfectament precisa, travada, controlada, et dona la sensació d'una conversa. Era completament adequada.
Anava a preguntar quines són les qualitats que ha de tenir un bon traductor, però ja sé que t'has avançat, Maria, ens ha quedat clar. Però sí que et podem consultar si tu també creus que la feina dels traductors encara està poc reconeguda.
Mira, la feina dels traductors està reconeguda en la mesura que la feina de la literatura en general està reconeguda. És a dir, que té, si vols, la mesura, en quina mesura els traductors són reconeguts és com un excel·lent baròmetre per saber quina relació té una societat amb la cultura, fins a quin punt la valora, fins a quin punt la coneix, fins a quin punt hi té els ulls posats. I en aquest sentit, és cert que hi ha, diria jo, un progrés en el reconeixement de la feina del traductor. T'he de dir que d'altra banda no només és una qüestió de reconeixement, perquè el reconeixement és una cosa que en principi ve després. El que és important és que realment es creïn les condicions en què un traductor pugui fer de la seva feina, i això té a veure evidentment amb pagaments, però no només amb pagaments, té a veure amb assumir certes responsabilitats. I en relació amb el que dèieu, que abans es traduïa malament i ara es tradueix millor, jo no hi estic gens d'acord. Mm-hmm. Jo diria que sempre hi ha hagut gent que escriu bé i gent que escriu malament. I sempre hi ha hagut traductors que eren capaços de comprendre una obra i traductors que no són capaços de comprendre una obra.
Maria,
és una gran frontera.
Maria, jo he sigut jo, és culpa meva,
Això no és la meva opinió.
No. Però jo no em referia a que es traduís malament, sinó que el català i el viatge que ha fet el català després de la dictadura ha estat complicat, mm-hmm. en el sentit de que s'havia de recuperar una llengua. Llavors, sí, l'exercici de recuperar la llengua ha passat, des del meu punt de vista, per una primera fase en què semblava que ens passàvem de frenada de recuperar massa arcaisme i una certa puresa, no?
No és homogeni, és a dir, hi ha hagut gent que ha treballat molt bé en èpoques molt complicades, gent que ha treballat molt malament en èpoques fàcils, hi ha hagut de tot. És a dir, no crec que sigui una qüestió de períodes històrics només, encara que el que dius és cert, que hi va haver èpoques de gran desconcert lingüístic, però crec que fins i tot en els anys, per exemple, en què es publicaven unes traduccions que eren directament il·legibles, això s'ha de dir, vull dir, són tonelades i tonelades d'autors molt importants que han estat molt mal traduïts en català decennis enrere, i que d'altra banda ens donen a nosaltres la possibilitat d'anar a veure la Dolors Udina i de dir-li, escolta, perquè no ens plantegem tal cosa que és meravellosa de fer, saps?
Escolta, tens la Dolors aquí, eh? Voleu fer el favor de dir-vos coses maques a la cara?
No creguis, ens vam veure...
Fa dos dies, sí.
M'és igual, però no estàveu a la ràdio i ara necessitem que parleu entre vosaltres i us digueu coses maques.
Ja estem tramant noves coses.
No, molt bé, ja estic d'acord amb la Maria, que hi ha gent que ha traduït bé sempre i gent que ha traduït malament, vull dir que això no... Això, tens tota la raó, vull dir que no és...
Sí, i que sovint no és una qüestió que el català fos arcaic. És que el català escrit per aquella persona era infecte, que vols que et digui.
Sí.
I això continua sent cert avui. Hi ha gent que continua escrivint un català infecte. I en aquest sentit, t'he de dir que un traductor, un molt bon traductor, és un autor. No és una cosa de fer-li un piropo, és absolutament real, és un creador de llenguatge. Sí.
I l'altre dia llegia també que potser, bueno, que la llengua també avança pel seu compte i va tenint influències d'altres llengües, que es modula, etcètera, etcètera, i que realment s'haurien de fer traduccions gairebé cada 50 anys de la mateixa obra, no? Perquè la llengua... esteu d'acord amb això o no?
O sigui, clàssicament s'ha dit, cada 30 anys cada generació necessita la seva traducció. L'altre dia llegia un article d'un autor anglès que m'agrada molt, que parla molt de traduccions, que es diu Tim Parks, que deia, home, depèn de qui ha fet la primera traducció, perquè si la primera traducció és molt bona, segurament els altres no ho milloraran. O sigui, si es pot millorar, clar, si han passat 80, 100 anys, vale, potser sí, perquè ja és un altre món, pràcticament, no? Però si la primera traducció és molt bona,
no cal tocar-la.
No cal.
Sí, totalment d'acord.
Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Continuem parlant una mica més de traducció amb la Dolors. Una abraçada.
Una abraçada a tots.
Adéu, una abraçada. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to
beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through. Dolors, ens agradaria saber una mica el mètode de treball d'un traductor, que no sé si es pot generalitzar, o com a mínim el teu mètode de treball. Vull dir, com t'enfrontes una novel·la? Primer te la llegeixes d'una seguida amb l'idioma original, o ja comences a traduir, ho divideixes per capítol?
Depèn del llibre. Depèn del llibre, el llegeixo tot. Depèn del llibre. Més generalment el que faig és llegir unes quantes pàgines i quan sé més o menys de què va, llavors començo a traduir. Això té l'al·licient. Primer que és més emocionant posar-se a treballar. No? Et poses a treballar, no saps què passa, per tant, vols anar
bé. Estàs interessat.
Llavors, normalment el que jo faig, que no és el que fa tothom tampoc, faig una primera passada molt ràpida, o sigui, com si l'estigués llegint. M'entra per un costat en anglès i surt per l'altre en català.
Oh, quina enveja.
I llavors quan ja he fet el primer esborrany, llavors sí. El segon esborrany és l'important, com si diguéssim. És que ara ja sé de què va i ara m'hi poso una mica profundament, vigilant encara que no m'hagi deixat cap paràgraf, cap frase, perquè això passa i fa molta ràbia, no?
De fet, és un procés bastant similar al de l'escriptura, sí, perquè també fas unes primeres escriptures raig i després corregeixes
i
t'hi entretens, no?
Sí, és bastant similar. I de fet, és això de no llegir-se'l abans és una mica imitar l'autor, també, no? Que l'autor sap què passarà, però d'aquella manera,
clar,
no?
Clar, clar. I tant. I a vegades no gaire. No. Escolta, només abans d'acabar, necessito saber exactament quina és la distància prudencial de respecte a l'obra que ha fet una altra. És a dir, fins a quin punt tu goses dir, doncs, mira, em sembla que l'ordre sintàctic d'aquesta frase aniria millor a l'inversa, o treure un adjectiu, o posar-li coses així tan subtils, però que...
L'ordre sintàctic diria que tens dret a canviar-lo, perquè l'objectiu és que l'obra es llegeixi bé i que sigui tan... O sigui, que l'efecte que faci en el que la llegeix en català sigui el mateix que fa el que... Per tant, ha d'estar ben trebat. Moltes vegades l'ordre sintàctic el canvies sense problemes, com si diguéssim. Ara, això, deixar-te un adjectiu ja és més fotut. O sigui, si te'l deixes, és ben bé que no trobes pas per on agafar-lo. Però en principi és una fidelitat màxima i
sí,
màxima,
no?
Però passant per tu, clar, el traductor té la intervenció que té, que és molta, que és posar la llengua, o sigui, el llibre desapareix en un moment donat, no? Perquè mentre no té llengua no hi ha llibre. Llavors, clar, quan l'estàs escrivint el tornes a fer tu. Tot i que les idees i tot és de l'altre...
Està en una terra de ningú, no?
Exacte, queda allà sense llengua. Un llibre sense llengua no és un llibre, no?
Que bo.
Ho ha explicat molt bé, fantàstic. No? Fidelitat màxima, però que passi per tu. Jo trobo que és una descripció de la traducció fantàstica.
Dolors Udina, per cert, acabo llegint descripció a la teva biografia. Va decidir dedicar-se professionalment a la traducció, una activitat que li permetia satisfer el seu afany de lectora.
Sí, ben bé.
Però no has acabat, et queda molt per complir aquest afany, perquè clar, hi ha molts llibres,
sí. No, mentre visqui espero anar traduint i llegint.
Ara mateix, què t'ocupa?
Ara mateix estic amb un llibre del Coetzee.
Molt bé, que també n'has traduït d'altres,
és el desè aquest, o sigui, que Déu-n'hi-do, me'l conec. És curiós, perquè tens la impressió realment que pots fer, no que pots fer el que vulguis, però que hi ha que ets ell.
Dolors Udina, un plaer sentir-te, que t'apassionis molt i que et quedin molts llibres i que els gaudeixis molt, tots, i que nosaltres també els gaudim.
Això espero, moltes gràcies.
Gràcies.